Ted, bona tarda.
Bona tarda. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Què és la Creu Roja, per situar-nos, i quan va néixer i quina és la seva principal activitat?
Mire, la Creu Roja és una organització que fa més de 150 anys que està implantada aquí a Catalunya i més de 60 arreu del món. I podríem dir així en quatre paraules ben ràpides que és una organització doncs, basada en un mandat humanitari, no? Que hem de prevenir i alleugerar el patiment humà. Això seria una definició, no? Mm-hmm. I ho fem a nivell global, però també local. I per explicar-ho ràpidament, doncs podríem dir que estem al costat de les víctimes en els països en conflicte i també estem aquí a Catalunya acompanyant doncs, una persona gran a passejar o bé ajudar una altra persona amb tràmits d'internet. Jo diríem, en definitiva, com a titular, la Creu Roja som persones que ajudem a persones. Una família de 240.000 persones, uns 20.000 persones voluntàries i 220.000, 22.000 persones sòcies i empreses.
Queda clar. I com la definiria vostè com a organització humanitària de voluntariat?
Miri, la base fonamental de la Creu Roja és el voluntariat. Si no hi haguéssim persones voluntàries, no existiria la Creu Roja. Aquest és un dels principis fonamentals, dels 7 principis fonamentals que té la Creu Roja, que basa el seu mandat humanitari, un d'ells és el voluntariat. És a dir, si no tinguéssim aquestes 20.000 persones voluntàries que estan cada dia al peu del carrer ajudant a les persones amb la lluita contra la soledat, amb l'empoderament de dones, etc., no podria existir la Creu Roja. És bàsic i fonamental, és el nostre actiu més important.
Vostè deia abans aquí i allà. Aleshores li pregunto com atén la Creu Roja a les persones en situació de vulnerabilitat social.
Miri, tant aquí com allà ho atenem sempre amb aquesta mateixa línia, no? Però parlem més dels de casa, aquí els atenem aquí i allà, sempre el mateix. Els atenem de la millor manera que sabem fer. I ho fem amb respecte, ho fem amb dignitat, ho fem amb calidesa, amb molta cura i sobretot amb la màxima humanitat possible. Perquè les situacions que ens trobem, com poden ser infància i joventut, no? Per exemple, nois i noies joves, infants, amb programes d'èxit escolar, amb la campanya de joguines, els escoltem, que és molt important, de vegades escoltar, puguem-los assessorar una mica, ajudar-los amb eines per trobar llocs de feina. Ho fem també amb les dones amb violència masclista, oferim suport emocional, protecció, acompanyament a aquestes dones i als fills, víctimes de violència, i els volem ajudar a recuperar les seves vides. Ho fem amb pobresa cronificada, que sabem que incrementa aquí a Catalunya l'últim any amb un 30%, són xifres molt grans. Els ajudem amb coses tan bàsiques com l'alimentació del dia a dia, o mantenir una llar a la temperatura adequada, cosetes tan senzilles però molt importants. Persones grans que no tenen xarxa social i que agraeixen moltíssim quan algú els escolta, quan els truca un voluntari, o va a casa seva, els acompanya i els treu a passejar o baixem al carrer, que no podrien si no els ajudessin nosaltres. Els fan riure una estoneta, cosetes així tan senzilles. I també, lògicament, treballem amb les emergències, estem compromeses amb la xarxa d'emergències del país, tant aquí com a fora de les nostres fronteres.
Uh-huh. Ara mateix, quina seria la situació que més preocupa la Creu Roja?
A la Creu Roja el que ens preocupa més és poder continuar fent la tasca que estem fent ara, aquesta tasca que fa 150 anys que estem fent aquí al nostre país i que tenim, l'any passat vam atendre més de 400.000 persones. Volem continuar fent aquesta feina i volem estar també preparats per tot el que ens vindrà, que no serà poc, ja no cal parlar-ne, ho sabem tots, no? Que per poder donar forn aquests nous reptes que tindrem més endavant i voler-ho fer i voluntat i tenim voluntaris i per fer-ho també i gent compromesa, lògicament necessitem l'ajut econòmic, el compromís econòmic de tota la societat. Necessitem que socis i sòcies es facin, es comprometin amb Creu Roja i ens ajudin econòmicament. Això és molt important. I jo li diria, clar, podrien dir per què volen socis la Creu Roja, no? Per què necessitem? Doncs perquè si no tenim socis, si tenim socis, entre altres coses, podem atendre millor a les persones que surtin d'una situació de pobresa cronificada. Podem ajudar joves i persones més grans a sortir d'addiccions. Podem donar suport més a les 4.200 dones amb víctimes de violència que estem atenent en aquest moment a Catalunya. Podem fer més programes d'ocupació. Si tenim més socis i sòcies, podem ajudar a moltes més persones amb mobilitat reduïda. Podem ajudar a molta gent que tenen problemes de la llar, que no poden pagar el lloguer, no tenen feina. Si tenim més socis, podem fer molta més feina per ajudar les persones.
I tant. Suposo que això, entrant a la vostra web, poden trobar tota la informació que necessiten.
Sí, sí, miri, nosaltres d'entrada agrair aquestes 222.000 persones i empreses que ens estan ajudant, agrair-vos de tot cor que ens ho estan fent, però també jo crec que, com ara deia, doncs, hem de la gent que vulguin animar les persones que encara no són socis, però que estan pensant que volen ajudar, que volen, són solidaris, volen ajudar a fer alguna coseta, que es facin socis de Creu Roja, i per fer-ho, que s'assumin amb aquesta organització humanitària, que es facin socis i sòcies, i que si ho volen fer és molt fàcil. Ho poden fer a través de la web, com dèiem molt bé ara, o bé trucant al telèfon 900-104-971.
Molt bé.
Seria tan fàcil. O anar a qualsevol d'una de les nostres assemblees locals que tenim.
Molt bé. Doncs li agraïm molt, senyor Josep Quintet. Moltes gràcies per les seves explicacions i passi una bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
El Versió RAC1, amb la col·laboració de Creu Roja, t'ha ofert aquest espai. RAC1. Si et falta temps per anar a comprar, o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Torna el màping de l'any a la casa, Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu ho perdràs?
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros. Aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933 481 482. Subscriu-t'hi per 39 euros. Rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC més 1. Podcast. RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
Passen 8 minuts de les 4 de la tarda. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida parlarem de l'embolic del dia, que és la Fórmula 1 a Madrid.
Que ens roba hasta això, hasta els cotxes.
Preguntarem si és compatible la Fórmula 1 a Madrid
ens
i la Fórmula 1 a Barcelona.
No.
Però, bueno, ara ho preguntarem.
No. No.
Mirarem si és possible.
No.
Perquè potser hi ha una...
No.
Perquè depèn de com es parli.
No.
Doncs potser hi ha un sistema...
No!
Unes gemeles del sur, eh?
Les gemeles del terror. Però abans, a Línia Directa.
Si esteu conduint ara mateix, això us interessa. Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, a més d'estalviar-vos uns bons calés, teniu vehicle de substitució. I no només en cas de sinistre o robatori, que podries dir, home, doncs sí, necessito perquè més és el que em toca, sinó també per avaria, perquè res no us aturi. Si us hi canvieu, us abaixen el preu de l'assegurança del cotxe, sí o sí. Aneu directe amb aquest ritme cap a liniadirecta.com.
No sigui caribenya.
Sí, 971-700-700, que és el valor de ser directe, que a Hawaii va fer moltes pel·lícules l'Elvis.
Val, doncs vinga.
M'ho dius a mi?
Vinga. Abans de la Fórmula 1 i l'embolic de la Fórmula 1 i les nominacions als Òscar, Maria, tanquem l'enigma.
Anem a resoldre l'enigma d'avui. Recordeu, avui fa exactament 70 anys l'escriptor Ernest Hemingway va sobreviure a un accident aeri en un vol de Nairobi al Congo. L'endemà li va passar un fet extraordinari. Això és el que preguntàvem. Què li va passar a Hemingway l'endemà de tenir aquest accident d'avió? Opció A, va conèixer la seva dona a l'hospital mentre es curava de les ferides. Opció B, va tenir un altre accident d'avió. Opció C, el va atropellar una moto. O opció D, va començar una de les seves novel·les més importants, El vell i el mar.
Difícil.
I la resposta correcta...
Va atropellar la moto perquè quan estàs de pega...
Que fixes merda.
Doncs aquesta lògica no l'hem tingut nosaltres al matí. Ah?
No, però realment és quan estàs de pega. Estàs de molta pega perquè sí. La resposta correcta era la B... perquè va tenir un altre accident d'avió. L'endemà, eh? O sigui, el 24 de gener, Hemingway i la seva dona van agafar un altre vol que els havia de portar cap a l'hospital, on s'havien de curar justament les ferides de l'accident d'avió del dia anterior.
Jesus.
I en aquest segon avió, que va acabar explotant, doncs l'escriptor va patir de nou un cop al cap que fins i tot el va acabar afectant el cervell. A més, tot de cremades al cos. L'accident va ser tan greu i tan espectacular que diversos mitjans de comunicació el van arribar a donar per mort i va ser ell mateix qui va haver de desmentir la notícia, tot i que això sí, va estar ingressat diverses setmanes a l'hospital per recuperar-se.
Però això què, eh?
Ernest Hemingway? No et sona?
No.
No, el que corria con toro, iba Pamplona con los toros y corría como el
toro. No ha fet coses que se li recorda sempre al pobre Hemingway, que va anar a Pamplona a veure els toros.
Els toros.
Que, per cert, ha passat 1:15 i veig l'ull encara cada vegada més inflat, eh?
A mi, de moment encara el tinc bé jo. I això que m'has aquí intentat passar el mal d'ull...
Pues eso es verdad. Tú me has dicho que se me iba a quitar. El abuelo me ha dicho.
Ha sido la planta 14.
No, me la ha tirat a mi.
No, se l'ha tirat a ella.
No, pero tienes que ir a la planta 14.
Bueno, això, Montse, com ha anat?
572 persones han escrit i 490 l'han encertada.
Perfecte.
Qui em vol dir un número de l'1 al 490?
329.
¡Toma!
Què ha sigut això ara? Què ha sigut?
Mentre la Montse el busca, us he de dir que tenim oberta aquesta enquesta que avui està generant molt mal humor. No ha agradat la pregunta, els oients enfadats amb nosaltres, els oients enfadats amb els propis oients, depèn del que ara està responent la gent. Us estem preguntant si hauria d'haver-hi avions només per adults. És que està igualadíssim. Un sí 51%, un no 49%.
M'imagino que són persones que quan eren petits no van viatjar, no?
És que la canalla no s'hauria de moure de casa.
Vale.
Bueno, ja l'he vist, ja, aquesta resposta que ha fet. Sí. No, perquè l'avi representa que està aquí treballant i va tuitejant.
Sí. No, això m'ho fan...
Té un equip.
L'equip de comunicació.
L'agència Marcelí de comunicació.
Vota'm.
Sí. Bé, de seguida en parlarem, però anem a resoldre qui guanya.
Vull la xocolata i la tassa, diu.
Sí, perfecte. Doncs
aquesta és la seva resposta. Sí. Després de posar una B a l'assumpte, perquè no sigui dit.
Fantàstic.
Sou els millors. Pilar Castillo de Girona. Bravo.
Sí,
una supertassa. Felicitats.
Aquests de Girona és que tenen sort estar amb la xocolata i la tassa, eh? És que noi, tota la mala pata que tenim aquí la tenen d'ells de sort allà.
Bueno, ara parlem de les criatures, però abans miríem Les travesses es compleixen i La societat de la nieve de Juan Antonio Bayona està nominada a 2 premis Òscar.
La pel·lícula del català és candidata a millor pel·lícula internacional i també a millor vestuari i perruqueria per l'equip d'Anna López Puigcerver, Montse Ribé i David Martí. Fa molt pocs minuts Bayona tenia la trucada de la Maria Cusó d'Informatius i li deia això.
Sempre he dit que és una feina del col·lectiu, no? I això parla de la pel·lícula, no? De com en grup es pot sortir del pitjor moment i nosaltres ens hem sentit una miqueta igual, no? Quan fèiem la pel·lícula. I veritablement ha sigut molt, molt maco tindre aquest reconeixement. I a més és que quan tu competeixes a... estàs a la competició de millor pel·lícula internacional, t'adones que estàs en les millors pel·lícules de tot el món, o sigui, el nivell és molt alt, i arribar a una pel·lícula en espanyol també a la indústria de Hollywood és el doble de difícil, perquè has de cridar l'atenció el doble, no? Perquè una pel·lícula així destaqui, no? O sigui, que arribar fins aquí estem molt contents.
Jo, si em permeteu, aprofitaria per demanar a veure si els distribuïdors deixen de barallar-se entre ells i la tornen a posar al cinema. Perquè en algunes poblacions que no és Barcelona, és francament complicat veure La Societat de la Nieve. Allò que diuen, oh, que la gent del cinema que no hi va, home, doncs si ens barallem tots, si Netflix i les distribuïdores de cinema no es posen d'acord i no podem anar-la a veure al cinema, doncs què ens queda?
Pues te compres una tele
la pantalla.
De 3 metres por
4 metres. Como la nuestra.
És baratíssima.
Un projector, és igual. No? Un projector. Mai es veurà un projector com al cinema. Però mai.
Perquè hi ha un premi.
Anda, ja estan los boomers carques.
Hi ha un premi. No en tinc el premi de la perruqueria, perquè al final són gent que ha quedat atrapat a la muntanya ple de neu. Quina perruqueria hi ha allí? Si deuen tenir tots el cabell enganxat ple d'oli a la cara. Quina perruqueria és això?
Ja.
Doncs que per donar versemblança a aquesta situació, senyor Barcelona,
calen
moltes persones per treballar i que sembli realment que són doncs això, accidentats, que fa més de 60 dies que són a la muntanya abandonats. No? Ho entén?
No, bueno, que els donen per morts.
Sí,
però si estan a la muntanya, quina perruqueria.
Doncs a mi ja me piden, eh? La peluqueria ja me vienen a pedirme el look de la nieve.
Ah, sí?
Sí,
la gent me lo pide. Quin impacte ha tingut, no, la pel·lícula?
Ja se me está llenando la agenda, nada más de las nominaciones, se me está llenando la agenda de cliente y cliente que quieren que le dejen...
Bueno, tu i Maquetulla el tens una mica...
Mira, ja està, la graciosa.
I què diuen? De què demanen?
Pues
quin
eso,
és el look social de la nieve?
El look...
Tienes que poner un, com una bola
pues
de...
Pues eso, quieren el pelo largo, así muy enmarañado, como muy grasiento, muy ¿sabes? Muy, con poca
crepado,
poco brillo.
¿No? Crepado.
Sí, con muy encrestado.
Barba.
Yo ya estoy poniendo...
¿Las mujeres te piden barba?
Las mujeres me piden barba, todo eso está de moda. Los sobacos también, todo eso me lo están pidiendo muchísimo. Yo ya lo he puesto en un cartel, el look Suciedad de la Nieve. Y ponemos nieve en spray que me sobró de las navidades para el bebé y todo eso. Por eso le ponemos nieve encima
las
de la...
Dents, las dents.
Sí, gracias.
Eso lo trato yo.
¿Ah?
Eso no tratamos nuestra
propia. I això té el sobrenom de la Societat de la Nieve.
La Societat de la Nieve.
Si ho voleu, doncs ho aneu a demanar a Pelo Pelito.
Mira, no és l'única pel·lícula amb talent català que estarà nominada als premis a l'Acadèmia, perquè Robot Dreams, de Pablo Berger, opta al premi a millor pel·lícula d'animació. I escolta com han rebut en directe la nominació.
And for best animated series. Here are the nominees. The Boy and the Heron.
Asseguts un sofà, mirant la tele.
No, ja no és la cita.
Bueno, espérate.
Ep!
Aquí és qui ha marcat.
El seu nom.
Qui ha marcat, el Barça?
Robot Dreams.
Doncs escolta, des d'aquí un aplaudiment per la Societat de la Nieve i Robot Dreams, dues produccions...
Tenim
catalanes col·locades a la travessa dels Oscars.
Tenim també declaracions a RAC1 de Pablo Berger, que tot i la nominació no es volia fer il·lusions, eh?
Brutal del camino. Digo, yo creo que afortunadamente estos reconocimientos me pillan con cierta edad, con las prioridades ya en su lugar, ¿no? Ya la nominación es un premio y sobre todo los premios y las nominaciones, lo que significa es más gente va a ir a ver Robot Dreams, y eso es lo que quiere un director, que la gente vaya a ver su película.
En canvi, no aconseguint nominació, Estranya forma de vida, de Pedro Almodóvar, que sonava amb força a la categoria de millor curtmetratge.
Bueno, però un moment, que és igual que si parla en castellà... No,
pues mira, no, pues estan igual que no l'aniré a veure. Mira tu, quina diferència.
Només per fer les declaracions en castellà?
Sí. Pues
la pel·lícula és catalana, l'equip és català.
No. Eh? Ah? Si fes com el Rubianes, que xaporrejava una cosa i l'altra, valen, però...
Aquest programa és català, per cert.
El programa cada dia és més escarós.
Ah, perquè hi ha molta gent que parla castellà en aquest programa.
Sí, i no serà perquè jo m'agradi.
No sento ningú
no vingui, no, si no li agrada
que
no vingui.
Què ponen, TDNI?
I pel que fa a les grans favorites, hi haurà una batalla aquest any, o hi hauria hagut una batalla entre Oppenheimer i Barbie, però no sé si la cosa ha quedat igualada
no gaire. Mira, el film de Christopher Nolan sí que és la pel·li més nominada d'aquest any, amb 13 premis, entre ells millor pel·lícula, guió, director i protagonistes per Cillian Murphy i Emily Blunt, i la segueix en nombre de nominacions Poor Things, de Yorgos Lanthimos, que en té 11, i Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, amb 10.
No l'he vist.
Després Barbie, què ha passat? Que opta a 9 premis, entre ells a millor cançó per aquest I'm Just Ken. I'm just Ken, anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny? cantada per Ryan Gosling, que fa el paper de Ken, i també una altra de les cançons de Barbie que s'ha colat en aquestes nominacions, una de les més virals de l'any, podríem dir, que és la de la Billie Eilish. I used to float, now I just fall down.
I used to know, but I'm not sure now.
Imita l'Albert Pla.
És preciosa.
Exacte. És l'Albert Pla amb dones.
Mira, a veure, s'ha donat un titular com Billie Eilish és Albert Pla amb dones?
Sí. No ho sents?
Mira.
T'he de dir, però, que la sorpresa ha estat, atenció, la no nominació de Margot Robbie com a millor protagonista femenina pel seu paper a Barbie. Els premis s'entregaran, recordem, l'11 de març al Teatre Dolby de Los Angeles amb Jimmy Kimmel, de nou, com a mestre de cerimònies.
Ja coneixem les nominades als Òscar i també sabem quina serà una de les grans actuacions musicals que hi haurà a la gala dels premis. Realment és una exclusiva que us dona el mateix a la versió RAC1. Es tracta d'una artista molt amiga de la versió. Aquesta persona que actuarà en directe és ni més ni menys que Shani Rosita Jones.
Hey, Barcelona! Abran Kodak Cinema Theater. Come on, Los Angeles. From Los Angeles to Barcelona, Shani Rosita Jones!
Bravo!
Are you ready? Billie Eilish és un muervo de canción.
Bueno, va,
és peor que Albert Plano. Ya está. A mí es muy happy, con mucho contenta, sí. Mucho contento por ir gala de Oscar, gala grande premio cine. Yo sé mucho de cine.
¿Ah, sí?
Sí, mucho de
¿Qué
cine.
¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta?
Mucho cine. Yo me he tirado muchos actores.
Ah, entonces yes. Sí que sabes de cine.
Todos. Los he tirado todos. Yo puedo dar premio Oscar Mayer.
Mira, ¿no?
Era que sí. Mejor salchicha Oscar Mayer.
Venga, va, Rosita.
¡Que me comino yo! Well, come on. Me han contratado para sing a song.
Sí,
sing
para cantar, sí.
Películas favoritas y canción dice así que vamos.
Venga, come on.
Esas palmos arriba. Oppenheimer puede ganar, pero actor tiene cara de señora. Oppenheimer puede ganar, pero actor tiene cara de Viola Berroca. Pobres criaturas, no es sobre Palestina. Una película rara, yo no la entendí. Yo no la entendí. Asesinos de Luna, sí. Sale DiCaprio, pero todo hinchado y gordo. No me gusta tampoco. ¡Bayona! ¡Venga, Bayona! Yo no entiendo si van todos despeinados. ¿Dónde estarán? I don't understand. Todo en los Andes. Ahí sí que pasan cositas. En Bayona a lo mejor gana. Y si no le dan premio, se va a comer a todos los votantes. Parrillada uruguaya, DiCaprio gordo, Oppenheimer, yo la veo local. Oppenheimer, vamos a juntas. Oppenheimer, yo la veo local. Oscar para, yo la veo local. Gracias, Barcelona.
Bravo.
Bravo. Felicidades, yo la veo local. Espero tener Oscar. Espero que no, está gordo. Muy gordo.
¿Vas a entregar algún premio, Rosita?
No, no voy a comer les achichos.
No, és igual, no ho volem saber. Canviem d'història, perquè ja és oficial. Madrid tornarà a tenir un gran premi de Fórmula 1 després de 40 anys.
L'han robat.
Es dirà Gran Premi d'Espanya i coincidirà el 2026 amb el Gran Premi de Montmeló.
Quin fàstic.
Això què és?
Pues mira, és una versió flamenca de l'himne de la Fórmula 1.
Que
han fet avui a la presentació de la candidatura, bueno, d'aquest gran premi. Què és això?
Que fàstic. Madre de tants roba.
A la 324
sí.
Han fet la retransmissió en directe.
Sí.
De la presentació del gran premi aquest de Madrid amb la Ayuso, que sortia allà ella, i ho ha fet tot, com si fos Telemadrid.
El 324,
no el 324 ja fos Telemadrid. Hem arribat fins a aquest límit de la cosa.
Quin fàstic.
Aviat no es podrà viure a Catalunya.
TV3 ja no és la meva.
Ens hi va la cosa. Escolta'm, gran premi amb inversió.
No ens hi va res. A mi no m'hi va res, Madrid.
Bueno, ara en parlarem per tema de compatibilitat, si són compatibles aquests dos grans premis o no. Gran premi d'Espanya amb inversió público-privada, un contracte per 10 anys fins al 2035. Circuit urbà amb 20 revolts. Està previst que porti a la capital espanyola 120.000 turistes i deixi 450 milions cada any a Madrid. El contracte amb Montmeló, recordem, acaba el 2026 i s'està negociant ampliar-ho. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat aquest migdia que ell diu que és optimista en que les negociacions arribin a bon port.
Trabajo con la organización está siendo positivo, estamos avanzando.
En castellà també.
En este sentido, nosotros nos preocupamos para mejorar las oportunidades de Cataluña sin compararnos con nadie y construyendo nuestros propios referentes.
Háblame en cristiano.
Davant la possibilitat que es mantinguin dos grans premis a l'Estat, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, defensa davant dels mitjans que és perfectament compatible.
No depende de nosotros. A mí, desde luego, me gustaría que siguiera en Barcelona. No quiero que ningún proyecto de ningún tipo
se vea
de ninguna región española. Me gustaría que siguiera los dos, pero evidentemente eso no depende de nosotros. Pero lo que haremos es estar al servicio de las demás regiones para que esto sea una oportunidad para todas.
No sé si us ha quedat clar que dintre región, com a mínim un parell de vegades, que quede ben clar. Bé, la pregunta que ens fem ara mateix és si són compatibles els grans premis de Catalunya i Madrid i què ha passat exactament?
Que ens l'han robat!
Què ha passat perquè el gran premi d'Espanya vagi a parar a Madrid? Això ens ho explicarà el periodista de motor de Mundo Deportivo, Fabio Marchi. Fabio, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos, Fabio. A veure, sempre anem a buscar, perquè parles molt clar, això per què ha acabat a Madrid? Aquí què ha passat?
Doncs que Madrid ofereix exactament el producte que vol la Fórmula 1 ara mateix. Pel que està apostant la Fórmula 1, ja s'ha vist amb altres circuits com Miami, com Las Vegas, dins de la ciutat amb fàcil accés, de fet, si ho veieu, està al costat de l'aeroport, els vols privats. La Fórmula 1 el que vol són gent, sobretot VIP, que pagui molts diners, i si els tens al costat del vol privat, que els VIPs viatgen diferent a nosaltres, doncs no han de fer llargs trajectes, sinó que arribaran al circuit ràpidament. I a més és un producte amb una inversió privada, tots els agents polítics d'allà van tots a una, cosa que aquí no sempre ha estat així, i això ha generat molts problemes doncs, els últims anys. I és un producte perfecte per la Fórmula 1, i ara s'ha de veure si Barcelona pot renovar. El que ha de quedar clar aquí és que aquest gran premi no vol dir que es disputi a Madrid i ara ja no es podrà disputar a Barcelona. El que sí que vol dir és que és més difícil renovar. Per què? Doncs perquè hi ha una sèrie de proves que s'han de fer aquest any al calendari o als propers anys, no poden ser infinites carreres. I per tant, si tu ja tens un gran premi en un país, t'assegures la presència en un país, el teu poder de negociació com a gran premi doncs es redueix si ja tens una carrera en aquell país. Llavors és complicat. A mi em diuen des del circuit que estan tranquils, això és el que estan dient a tothom, que estan tranquils i que es pot renovar. Sí que és veritat que estan fent moltes inversions perquè la Fórmula 1 li ha demanat canvis en el circuit per millorar totes les infraestructures, però clar, és que aquí tens una competència molt directa, moltes carreres que volen entrar, ara n'hi ha 24 al calendari, que ja és una barbaritat, i a no ser que salti alguna carrera d'algun que també s'està sonant, d'altres circuits del món, podria agafar aquesta plaça a Barcelona, perquè s'està parlant de Monza, d'Espa, de moltes carreres que podrien saltar, o que la Fórmula 1 també ha dit moltes vegades que volen ampliar el número de carreres fins a 30. Per tant, podria haver-hi un lloc per Barcelona. És a dir, no estem dient que Barcelona es quedi sense Fórmula 1. S'ha de veure,
Ara, ara anirem al detall. Catalunya s'ha perdut o s'ha deixat perdre, Fabio?
Jo crec que aquí ha sigut una mica de tot. És a dir, fa uns mesos Stefano Domenicali era molt clar i deia que ara estava veient que Barcelona i Catalunya estaven reaccionant i que estaven fent canvis i que estaven fent coses que els agradaven. Sobretot, destacava, però, que en els últims anys havia vist com Barcelona estava visquent d'esquenes al Gran Premi. I que ara això estava canviant a poc a poc. Tu veus a Madrid, i Madrid avui s'han unit tots, han fet fins i tot un himne flamenc, que no és madrileny, el flamenc, doncs els és igual, perquè s'ha de fer, i és això el que es ven. Estic segur, han dit que serà un dels millors grans premis, el millor gran premi del món, deien. Parlaven d'un espectacle d'innovació, de llums, d'una combinació d'esport i espectacle, i aquí jo crec que s'ha volgut fer un gran premi, però allà volen fer el millor gran premi, i aquí està la diferència. I després, que els últims anys ho vèiem, venia el Gran Premi de Fórmula 1 i a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, tu no te n'adonaves que hi havia un Gran Premi de Fórmula 1. A mi m'han dit que volien també, Red Bull va voler fer un espectacle amb Fórmules 1 dins de Barcelona, circulant per Barcelona, i es va dir que no. Llavors, tot això són coses que a Madrid pues els és igual, s'han unit tots i han treballat tots per fer que això sigui possible. I a mi em diuen que volen ser referència en Gran Premi a Europa, perquè hi ha molts inversors privats, hi ha molts diners en joc, i sembla que això, pues, a la Fórmula 1 li va perfecte.
Clar, que la diferència és que Madrid impulsa la iniciativa privada, mentre que a Catalunya les administracions públiques han donat al circuit de Montmeló més de 140 milions d'euros la darrera dècada, que també hi ha gent que deia, escolta, potser que deixem de pagar el circuit a aquests senyors que van amb cotxes. Però clar, això és molt més, no?, que un circuit i senyors que van amb cotxes, Fabio?
Clar, clar, és que hem de pensar que aquí a Catalunya tota la zona d'hotels de Granollers, de tota la zona al costat de Montmeló, l'entrada de diners que suposa el Gran Premi, perquè ve molta gent de molts dies abans, de setmanes abans, que consumeixen i que paguen molts diners, això són molts diners que si Barcelona, el Gran Premi de Catalunya es perdés, serien molts diners que es perdrien. I ara sembla que ens estem adonant. La Generalitat, en aquest sentit, sempre en aquests últims anys ha treballat molt fort, i això s'ha de destacar perquè el Gran Premi es quedés a Catalunya, tenint en compte que tot això pot afectar molt a la població d'aquesta zona, i també a la ciutat de Barcelona, perquè tu vens al Gran Premi, vens a Barcelona a veure la ciutat, a consumir, a restaurants, a hotels, etc. I això Madrid ho està veient, però és que a sobre a mi em consta que el Gran Premi de Catalunya també volia aconseguir agents privats que posessin diners, però es veu que Madrid ho ha fet millor, perquè ha aconseguit el que té els Miami Dolphins de la NFL, Stephen Ross, un propietari dels Miami Dolphins de la NFL, doncs que fiqui els diners. També propietaris de, inversors mexicans, doncs ho han fet millor, i també em consta, doncs, que el cervell de tot, a banda de José Vicente de los Mozos, el president d'IFEMA, que ja va ser expresident de Renault i que coneixia la Fórmula 1 de primera mà, doncs hi ha un gran cervell, que és l'ex-representant de Fernando Alonso, Luis García Abad. És a dir, gent molt que coneix molt bé la Fórmula 1, que té molts contactes d'inversors, i que ha fet que aquests 400 milions que ha de costar la Fórmula 1, doncs ho paguin inversors privats perquè Madrid rebi només lo bo. A veure, veiem si és així, veurem si és així, s'ha de veure, però sí, s'han fet molt bé les coses.
Després de la presentació oficial del projecte a Madrid, el CEO de la Fórmula 1 ha parlat amb un grup de periodistes sobre Barcelona i ha dit això.
Barcelona is incredible, first of all. I tell in English, no, dico in italiano,
italiano.
Allora, Barcelona prima di tutto è incredibile perché Oriol Segrera è una persona incredibile, sta facendo un lavoro per Barcelona straordinario, e Barcelona è la Formula 1 e si sta lavorando per guardare oltre, perché la Spagna merita di poter avere un'opportunità che va ancora aumentare la sua presenza nel futuro. Quindi stiamo lavorando, vediamo e vi terremo aggiornati presto.
¿Pueden coexistir ambos circuitos, el de Barcelona y el de Madrid?
¿Por qué no? Per què no? Per què no?
A veure, Fabio, s'està dient per què no, per quedar bé, o és una possibilitat complicada aquesta? De fet, crec que coexistència de dos grans premis de Fórmula 1 és un fet inèdit, perquè ha passat en altres circuits, no? Però sent realistes, exacte, tu com ho veus, això?
A veure, ha passat a Itàlia, però Itàlia sí que és veritat que té molta més tradició de Fórmula 1 per Ferrari, vulguis o no. Està passant molt als Estats Units, però perquè és un mercat que ara la Fórmula 1 està apretant, perquè està augmentant la seva presència allà i els hi pot aportar molts diners, però s'ha de veure si Espanya és un mercat que els interessi per alguna cosa en especial, o Barcelona sigui un mercat que els interessi en especial. Sí que s'ha de dir que Barcelona té a favor que és un circuit que agrada a tots els equips, i és per una raó molt senzilla, que és un circuit que està dissenyat d'una manera concreta, que aporta unes dades perquè els enginyers dels equips sàpiguen com desenvolupar les peces de cara a altres circuits. Uh-huh. Això és un punt positiu, que el tenim aquí. Uh-huh. Vale? Després, s'ha de veure també, jo miraria de forma positiva el canvi d'opinió del Domenicali. Sí que és veritat que jo crec que no es tanca portes, perquè s'ha de veure què passa amb altres circuits d'altres països, i no diràs, no, Barcelona ja no deixa, no renovarà, i et tanques aquesta porta, sinó que jo crec que ha canviat el discurs per positiu, perquè fa uns mesos al diari AS, crec que era, deia que ell no veia possible o veia poc factible que hi hagués dos circuits a Espanya en un mateix calendari a curt plaç. I ara està canviant bastant el seu discurs, és molt més optimista, potser també perquè està veient una reacció de Barcelona, que està havent molts canvis en el circuit, amb inversions importants, també un canvi, espero, doncs de com es veu el circuit per tots els agents polítics aquí a Catalunya. I el Gran Premi, doncs ja hem dit que és molt important, i hem de remar tots a la mateixa direcció.
Doncs a veure cap on va la barca, si va cap a un cantó o va cap a l'altre, o la barca fa aigües aviat. Fàbio, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu-siau. Ja podem saludar la senyora Ayuso, que ara ens acompanya. Presidenta, bona tarda.
Venga. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a ver, yo en Cataluña, si queréis hacer la Fórmula 1...
Sí, la voluntad es que sí, sí.
Yo no tengo ningún problema, vamos. O sea, como tampoco tengo ningún problema no con otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, si queréis hacer la Copa América de vela, pues hacerla. Yo me la voy a llevar también.
Ah, ¿también?
Claro, claro. Y bueno, con los monumentos, pues puedo hacer el método inglés, ¿no? Ahora hay un monumento, ahora no lo ves, ya está. Luego, luego le estoy poniendo ojitos a la Sagrada Familia.
No, man.
Pues sí. ¿Qué problema hay?
Pues me ha costado sacarla
a Madrid, es que me da igual.
Porque puede haber dos Sagradas Familias, ¿no?
Puede haber dos. Pueden coexistir perfectamente. Pueden coexistir perfectamente. Bueno, si queréis haciendo la vuestra, pues no hay problema. De Tarragona, pues me voy a llevar por aventura.
Sí, hombre.
Claro, muy bien. Sí, y lo voy a poner en Puerta del Sol, muy o Puerta del Alcalá. Es igual.
En alguna puerta que haya.
Ya tienen el Parque Warner, ustedes.
En Madrid tenemos un montón de puertas y puedo ponerlas donde quiera. Y no sé, pues con el Madroño, el pájaro loco, pues hasta pueden coexistir perfectamente. Y estoy viendo como...
El oso y el pájaro loco.
Exactamente. Bueno, en fin. Y van a estar, en fin. Bueno, Costa Brava, por ejemplo, ¿no?
Sí.
De Gerona.
Girona.
No, Gerona. Bueno, es que prefiero llamar Gerona, porque yo sé que se molesta mucho y hasta pues...
Ah, le gusta molestar siempre.
Exactamente,
sí, claro.
Es que me hace mucha gracia.
Sí, bueno, sí.
Pero no me importa, ¿eh? O sea, que lo tengáis, lo pueden tener, pues, claro. Cataluña, pero Madrid lo vamos a hacer mejor y ya
mejor,
está.
Claro.
Y nos bañaremos aquí en Madrid y ya está. Y ustedes en Gerona, Costa Brava, bueno, es igual, haga lo que quiera, pero yo me la quedo.
Muy
y
bien.
Ya me le doy, pues, de otra manera y ya está. Pues, en fin, seguro que hay catalanes que se han puesto a llorar, ¿no? Porque he dicho Gerona, pues lo vuelvo a decir. Gerona, 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 Gerona. Gerona.
¿Región?
Gerona.
¿Región?
Gerona. Región. Región Gerona.
¿Región?
Gerona. Me encanta.
Bueno, la Fórmula 1, la Sagrada Família, la Costa Brava, la Moreneta, sí, també se la volen dur.
Sí.
També.
Ah, no. Perdón.
La Moreneta.
No. A ver, sí. Una Virgen Negra. A ver, que yo no soy una progre, ¿eh? O sea, tampoco nos pasemos.
Claro.
Que, bueno, tengo cara yo de votar a Sumar,
claro.
Pero... Luego había pensado en llevarme algo de Lérida, ¿no? Pero
sí. De Lérida,
Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida,
Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, Lérida, L senyora que fa molta ràbia.
Bueno, en fin. Esto, pero es que para llevarme la niebla, pues mira, pues tengo el humo de la M30, que claro, encima es con denominación de origen.
Claro, es más bonito.
Bueno, presidenta.
Que...
Bueno.
Gerona, 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 gerona.
La política cada vegada està molt millor, eh? Bueno, el número 2 de Jorge Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior nega l'existència de l'Operació Catalunya. Diu que no, que res de tot això,
no,
eh?
No, no, no.
Francisco Martínez ha trencat el seu silenci d'anys al món a RAC1.
Sí, el que fou cap de gabinet, recordem, de Jorge Fernández Díaz, amb la policia patriòtica en marxa, ha negat doncs aquesta Operació Catalunya, però admès que es van fer investigacions contra líders sobiranistes. Una entrevista a Can Basté ha explicat que tot el que es va investigar era perquè tenien indicis delictius.
No existió nunca nada parecido
no a una operación
Catalunya, una operación entendida como una preparación, unos antecedentes, una ejecución, un reparto de roles. No, radicalmente no. Lo que es evidente que se produjeron fueron actuaciones policiales, algunas enmarcadas en lo que se denomina la policía judicial, que evidentemente persigue esclarecer y poner a disposición de los jueces los hechos delictivos.
Malgrat desvincular-se de tot i defensar el paper del Ministeri de l'Interior, sí que ha admès que no té cap contacte des de fa anys amb Jorge Fernández Díaz i que no hi posaria la mà al foc.
Ni por él ni por nadie, es decir, yo...
Usted sí.
Bueno, por mí, claro, evidentemente, por mí sí, pero ni por él ni por nadie, en la medida en que he querido, no sé si lo he conseguido, pero he querido a lo largo de esta entrevista definir muy claramente cuáles eran mis competencias en cada momento, cuáles eran mis ámbitos, por tanto, de acción y de responsabilidad, y no querer meterme ni para bien ni para mal en los de otros, ¿no?
Sí que admès, però, que haurien d'haver investigat més i millor la informació que van obtenir sobre aquell presumpte compte de Xavier Trias, recordeu,
sí, a Suïssa. Potser sí, més i millor, sí que hauria sigut una bona recomanació.
Bones hores.
El ministro, yo mismo, en fin, todos los que teníamos responsabilidades, pues visto ahora,
claro,
insisto, que han pasado muchos años
visto
y
ahora,
se conocen muchas cosas, pues teníamos que haber sido más diligentes y haber investigado con mayor énfasis y haber exigido mayores explicaciones a quienes pudieran darlas, claro, sobre esos datos, sobre esas informaciones y sobre esa filtración.
Tu pots arruinar la reputació d'una persona, però visto ahora, en perspectiva, a lo millor s'hauria de fer diferent.
La reputació i unes eleccions.
Sí, efectivament.
De qui no hi ha ni rastre és de Jean-Michel Pillon, que, per qui no ho sàpiga, és aquest agent francès de duanes, que en aquesta investigació conjunta del món a RAC1 i La Vanguardia doncs van descobrir que era qui s'hauria tret de la màniga aquest compte fals de Xavier Trias a Suïssa. Avui en Marc Segués, de l'equip del món, ha anat a Marsella a intentar trobar-lo, però ni rastre. Sembla que està prejubilat i amb problemes de salut.
No, no, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal?
Sí. Home, no m'estranya, aquest estarà prejubilat, clar. Sí. Jo el coneixia, eh?
Ah, sí? El Pillon?
Sí. El Pillon. Oh, el Pillon!
Ah, sí?
Hombre! Home, si el coneixia, molt bon nano, molt bon noi, d'una família divina, d'aquestes famílies que li pots demanar qualsevol favor i te'l fan.
Per exemple?
Bueno, des de regalar-te les plantes a fer la vista gorda per la frontera, vull dir, aquestes classes de persones, bueno, és molt complicat trobar-les avui dia, perquè és complicadíssim.
No en queden.
Però no, vull dir, no entenc de què el coneix exactament.
Bueno, perquè tu, ja se sap això, que tu has de tenir amics a tot arreu, però si són una duana, molt millor. Això sempre ho deia la meva àvia, que era llestíssima, era molt llesta, tot d'amigos, no, però en la duana mejor. I quanta raó tenia, Per exemple, a casa...
Bueno, no és un mal consell,
Sí, sí. No. Per exemple, a casa, un viatge que feia molt era a la Suïssa, que dèiem Suïssa, i, bueno, fer-li una visita, els diners que tenim allà, no?, aprofitàvem perquè ens fessin un reintegro, no?, vull dir que sempre està bé tenir-ho efectiu a casa,
sí,
no?,
cash.
I a la tornada, doncs, donàvem una volta llarga, donàvem una volteta, i per passar per Toulouse, i aprofitàvem per endur-nos formatge, vi i tal, i de pas, doncs, un sobret que el Pillon, que és, jo li deia Pillon Pibon. Pillon Pibon. Diu, no me mires en la guantera, no me seas malo. Molt maco, feien broma, i llavors li passàvem un sobret, allò com qui no vol la cosa, que mira que eres Pillon,
Sí.
No mirava, no era xafarder.
No. Una bellíssima persona. Va.
No, no.
Aquesta és la relació que tenia amb Pillón?
Sí, 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 un pillín. Un pillín al Pillón. I un pibón també, eh?
Sí, sí,
a la seva època, quan era jove.
Ara ja ha passat el pibón a millor vida. Sí, busca'l, que els del Monarracó l'han buscat aquest matí, no hi ha hagut manera de trobar-lo.
Sí, perquè Marcell és petit.
Sí. Bueno, anem amb el gran disgust de la tarda, que és la pregunta que hem plantejat. Existeixen els hotels, els restaurants sense nens? Hauria d'haver-hi també avions només per adults?
I tant.
La resposta, Montse, que ara mateix està guanyant, quina
és? La resposta, bàsicament, és que hi ha molt de mal humor. Val? Les respostes, i a més jo estic absolutament d'acord amb la majoria d'elles, venen carregades de bastant mal humor. Ara mateix estaria el 52,1% un sí i el 47,9% un no.
Un sí, que hi ha d'haver avions per exclusius per adults, eh? Amb 706 vots, en què està votant molta gent i encara s'està... Bueno, et dic una cosa, havíem fet aquesta pregunta perquè la gent es pugui desfogar una miqueta, que també va bé aquesta, la cuesta d'enero. Si et fan una pregunta que et molesta, doncs pots escriure i pots esfogar-te una mica en servei públic d'aquest programa. Que,
per esbravar-te.
Per esbravar-te una mica.
Entenc que d'aquesta manera també totes les persones que tenen canalles queden a casa, o sigui...
És que és el que haurien de fer. És que
hi hagi les dues coses, que es pugui triar. És el que estem dient, no? No que tots els avions siguin sense nens.
No, tens un avió on vas tu i un altre avió, bueno, d'on van les nenes amb els teus fills i el servei amb els nens. Sí, clar.
Bé, ara parlem d'experiències amb avions i nens, que ja veig que és un tema que és un ull de poll, amb la Maria Chinxó.
Versió RAC 1.
Hola, sóc en Joan, òptico-optometrista d'Òptica 2000. Quant fa que no et revises la vista? Com a expert en salut visual et recomano que ho facis almenys un cop l'any. A Òptica 2000 tenim la tecnologia més avançada per a un examen visual complet i personalitzat. Hi trobaràs les marques més buscades i les últimes tendències. Aprofita ara que et descomptem fins al 30% en els vidres. Demana cita a Òptica 2000. Els teus ulls s'ho mereixen.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aquest mes de gener a la xarxa Fort de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Maria Chinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Ara la Nunu recordant com un dels seus pitjors malsons, un viatge,
sí,
no?
Sí, un viatge. Bueno,
amb criatures?
Sí. No. Bueno, un altre tipus de criatures, perquè ens vam trobar amb un amic que se'ns casava a Bilbao, sí. I vam haver d'anar d'un dia per l'altre.
Amb el Joaquín,
Sí, amb el Joaquín. I vam agafar un AVE, no?, perquè m'hi parava molt el tren. Bueno, resulta que hi havia uns nois allà que anaven a la Semana Grande de Bilbao. Sí. De despedida de soltero, i allò va ser, ens van donar el viatge. Horrorós.
Anaven molt contents.
Horrorós. Horrorós. Sí.
A veure, és veritat que hi ha gent que diu en aquesta pregunta que hem fet, no?, de si hauria d'haver-hi avions exclusius per adults, que molta gent diu que els adults a vegades són molt pitjor,
sí,
que les criatures.
Jo que segueixo aquest conte de controladores, que és un conte de Twitter que us recomano, que són els controladors de l'espai aeri, que expliquen una miqueta com els hi va el servei, un munt d'avions que arriben, no ho diríeu mai, de Gran Bretanya, que els han de desviar perquè hi ha una festa de l'alcohol dins de l'avió. I evidentment l'alcohol, crec jo, que se'l fumen els adults, no els nens. Ara també us he de dir, i esteu convidats a explicar-ho, que hi ha molt males experiències i molts molt complicats per criatures pobres, diguem-ne,
que
xisclen i criden
però que se't fica dins el cervell i dius...
I jo, vull dir que veig aquí la gent enfadada amb els propis oients, uns diuen els altres, uns diuen una cosa, els altres una altra, però, insisteixo, continua guanyant el sí.
De moment guanya per poc, però guanya.
Guanya el sí. Ara guanya per més distància, 52-47 a favor dels avions només per adults.
Bé, tot plegat això, aquesta idea al voltant d'aquests vols per només adults, ens ha vingut arran d'un tuit que ha fet el físic i doctor en enginyeria aeroespacial, que és el Miquel Sureda. Sí. Ell ha explicat el que li va passar l'altre dia a un vol amb el seu fill de 2 anys i mig, quan hi va haver un moment, que jo crec que tots ho hem viscut en algun moment, tant els que sou pares com els que no ho som, que la criatura no deixa de plorar, que no hi ha manera, que sembla que allò sigui...
Bueno, perquè els treus del seu hàbitat, sí. I clar...
Independentment de l'educació que han donat en aquesta criatura. Ho
dic totalment independent.
Sempre és culpa dels pares perquè els deixen allà, els deixen plorar, els deixen pares.
Bueno, de vegades sí que és culpa dels pares, perdoneu, eh?
Sí, però dic, no sempre.
No sempre. Jo he vist nens fent una marranada tremenda i els dos pares dormint, però ben adormits.
Sí, igual. Un massagot a bon temps i això no.
A veure.
Anem a comprovar si en aquest cas era culpa dels pares o no, perquè tenim en Miquel Sureda al telèfon. Miquel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, Miquel?
Encantat.
Mare meva, l'embolic que has creat avui amb aquest fil a Twitter i el disgustàs que ara hi ha aquí entre la nostra audiència, que per cert la Montse ara repassarà alguns comentaris que estan arribant al programa.
Que són de por. En tot cas, Miquel, escolta'm, situa'ns una mica, perquè tu dius que era un vol de 4 hores aquest, no sé si anàveu o tornàveu o en quin punt estàvem del viatge.
Doncs era un viatge a Cabo Verde que vam fer a principi d'any amb la família i estàvem tornant ja, era un vol de Cabo Verde d'una de les illes, que estan, perquè us feu una idea, diguem, com les Canàries, però més avall, just davant de Senegal, i estàvem anant d'allà, d'una de les illes, fins a Lisboa. I era un vol de 4 hores, com dic. Nosaltres som dels que intentem que els nostres fills no molestin. Tinc aquest petitó, que és el Simó, que té 2 anys i mig i té 2 anys i pico.
Sí.
I aleshores portem un arsenal d'entreteniment, de jocs, de menjar i de diferents, diguem, tàctiques, perquè la veritat és que hem viatjat molt amb ells. I
llapis de colors, papers, llibretes...
Exacte. No, una mica de tot i ja sabem més o menys què anar donant en cada moment del vol. I per tant el vol va anar bé, els nens es van portar bé, el gran perfecte, el petitó també, però el problema va venir quan, que tots identifiquen aquest moment, no? Quan et diuen que estamos empezando la maniobra de aproximación, sí, digamos, y de descenso.
Que és una cosa que és molt graciós, que ara cada vegada ho diuen abans. Jo he arribat a pujar avions i currar-me el cinturó i empezamos la maniobra ja de descenso. Bueno, si falta una hora, però bueno, empezamos, sí.
Bueno, aquí el tema és que és exactament això, no? Potser quedava pues, 20 minuts ben bé per aterrar i quan comencen aquesta maniobra i t'ho diuen, aleshores ja tothom ha de plegar la tauleta, ha de guardar tot el que té a la taula i sobretot s'ha de sentar recte i s'ha de posar el cinturó ben curt. No? Això va ser quan el peque de 2 anys i mig, quan li vam dir, ara t'asseus a la teva cadira, et lligo el cinturó i no pots fer gairebé res allà perquè no pots obrir la tauleta ni res, doncs allà va ser quan, després de 4 hores de vol, doncs no, bàsicament no volia que li cordéssim el cinturó i a més les hostesses, diguem, insistien en que havia d'estar ben apretat i jo els hi deia, dic, queda mitja hora per aterrar, potser no cal tampoc que li lliguem ja, però em deien sí, és el protocol, i aleshores ell pues, va ser quan es va posar a plorar i va ser quan jo vaig dir, ui, aquí, a veure si la liarem.
Té un plor de tenor, de do de pit, era marranada?
Té un plor de monstre enfadadíssim. I és un nen molt amorós, però quan s'enfada té un plor que ho sentien a la zona de business, segur.
Clar, jo em pregunto, en aquest moment, com a pare, t'has de posar també realment nerviós, no? Perquè ja no hi ha res que... Cap de les tàctiques funciona, no? Entenc que tu li vas donant el menjar que tens, li tornes a treure els colors, però clar, ni la joguina... No hi ha res que funcioni. I tu et vas posar nerviós, perquè el Simó, en aquest cas, amb aquest plor no deixa de plorar tota l'estona.
Sí, ell ja estava molt enfadat i li dones alguna joguina, te la tira, li dones aigua, no vull, li dones un plàtan, no vull...
Plàtans volant per l'avió...
Puntades de peu al raspallet davant...
No, automàticament, a més, a mi em ve el xip de la meva mare, la meva mare és d'aquestes persones que entra en un avió i si té un nen sentat a 3 seients a la rodona ja es posa nerviosa i comença a mirar amb cara de mal geni.
L'entenc perfectament.
Llavors, vau provar amb cloroformo?
Va, vinga.
Avi, sisplau.
Va. Encara no.
No ho descartes.
Bueno, és una idea.
En tot cas, què passa llavors? Com aconseguiu calmar-lo? Perquè això tu aquí és on hi ha el gir de guió en el teu fil de Twitter.
No, el xis d'aquí és que després de que, com comentava un parell d'vostès, es vinguessin allà i ens diguessin clarament que el nen havia d'estar sentat sí o sí encara que plorés, va venir un exactament no sé com es diu en català.
Un auxiliar de vol,
exactament. Molt amable, i aleshores va veure que estava plorant i va venir i va dir tranquilo, te voy a traer a un amigo. I se'n va anar a buscar alguna cosa, no? I el que comento el tuit és que jo el primer vaig pensar és li portarà qualsevol porqueria de plàstic, un nino o alguna cosa així, no?
La revista de l'empresa.
O una llaminadora, pitjor encara.
Sí.
Una llaminadora hauria sigut pitjor, però jo vaig pensar que portaria algú, com que va dir un amigo, vaig pensar que portarà un nino de plàstic o alguna cosa, que jo no suporto el típic nino de plàstic que al cap de 3 minuts ja acaba per terra o acaba, diguem, en la caixa de les porqueries de plàstic. Però al cap d'un minut va venir amb una espècie de petit nino fet amb un got. Imagineu-vos els gots amb els que et posen, els típics gots de cartró amb els que et posen la beguda en un avió.
Sí, exacte.
Doncs el va agafar el got, el va posar al revés, va tallar uns bracets, va dibuixar una careta i li va donar això. Si voleu, en el tuit que he fet allà al compte de Twitter de Gaia Ciències he posat algunes fotos. I em va semblar meravellós, perquè realment, en el moment en què el Simó va veure el nino aquest, que era ja dic, un got de cartró tallat i dibuixat, se li va canviar la cara, es va tranquil·litzar, va dir un amigo, i es va passar la resta del vol fins a aterratge jugant amb el nino feliç.
Però ho trobo boníssim. Allà, o sigui,
la cosa més senzilla.
Tota la enginyeria de joguets a favor de solucionar aquest moment, i un got al revés de cartró fet amb molta traça per un auxiliar de vol va solucionar la situació.
Literalment, sí, i de fet realment ara tenim diversos amics de l'amigo, perquè encara el tenim a casa i hem trobat gots en els diferents. L'altre dia al Veritas vaig trobar un, per exemple, i n'hem fet diversos, així que ara tenim una família.
Et va donar la sensació que aquesta és una tàctica habitual?
Va donar la sensació que no era la primera vegada que ho feia.
Doncs escolta'm, l'enhorabona, no sé si li vas poder donar les gràcies en aquest auxiliar de vol.
Sí, i segurament la resta del personal també.
Miquel, moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi bé, bona tarda. Adéu. Ja. Ara farem un retuit del got. Perquè els nostres oients puguin veure.
A la verja le das el vaso ese. Que lo tira a la cara. Bueno, primero se caga dentro y luego...
Escolta'm, però els vostres exemples no m'estranyen.
Nosotros perdona, ante todo respeto, porque la Habana y yo habemos viajado muchas veces.
Habemos viajado un montón de veces.
Tú, Moses. Con mi hija, la verja, y nunca habemos tenido esos problemas que ha dicho el tío eso de la probeta.
¿Cómo es
eso? Bueno... Porque somos unos padres responsables. Bueno, el padre, pero yo también me siento como madre responsable.
Sí. ¿Y quién es la táctica?
Es que a la niña no se la oía, como si no estuviera.
Bueno, porque mi verja está empoderada y le demos un peluche suyo, no un cartonaco de eso, un vaso de cartón, un peluche suyo, una tablet, y la metemos dentro de un transportín y viaja en la bodega del avión.
Ella viaja en bodega.
En bodega con el resto de animales, con perrillos, es porque está empoderada.
Es que no fa servir bé que...
Y juega...
No té res a veure empoderada que posar-la a la bodega.
Perdona, però és molt bonita, és com si no hubiera niña.
No hubiera niña, y ella le encantaba jugar.
Y el último viaje fuimos a Ibiza, porque hubo un error con los equipajes, la niña estuvo 3 días en Berlín por error. Estuvo en Berlín la niña y nosotros ahí, pues de puta madre, de quieta.
Pero que es una gàbia, posar una gàbia...
Un transportín de perro grande.
Però ha de ser com de cavall, petit.
De perro grande.
Bueno, és que això és maltractament.
La niña volvió encantada y encima nos indemnizaron, como se perdió el equipaje, nos indemnizaron con 600 euros.
Encantada. Bueno, la Maria ha preguntat per experiències en aquestes situacions.
Sí, perquè arran d'aquesta història tan bonica, no, que acaba bé, del Miquel Soreda, dic, escolta'm, això és sempre la realitat, sempre funciona així.
Amb
i
he anat a buscar
anècdotes que tenen els tripulants de vol amb criatures. He parlat amb la Virgínia Palancar i amb la Yasmina Maté, que són directores de l'Escola de Formació d'Hostesses Just to Fly, són hostesses elles durant més de 20 i 30 anys de diferents companyies, per tant, tenen molta experiència en aquest sentit. La primera pregunta que els hi he fet és: hi ha una edat més complicada que una altra? És a dir, quan veuen segons quin nen, segons quines edats, diuen, ai, que avui patirem?
El problema de los bebés es que cuando se ponen a llorar y que no hay manera de calmarles, y el resto del pasaje pues está ahí sufriendo el tema. Luego cuando son un poquito más mayores, que son a lo mejor revoltosos y demás. Y luego un poco más adolescentes, pues cuando viajan solos o cuando viajan en grupo, que sí,
Ai, ai, follón.
Ha semblat, en grup, ha semblat que li molesten més els adolescents que els petits, eh? Ha semblat...
és que és així, quan viatgen en grup és quan les hostesses els temen més perquè es veu que l'un per l'altre, no?, s'acaben fent forts i imagineu-vos, no?, una classe sencera de preadolescents en un avió
amb les hostesses.
Es comencen a canviar de seient, comencen a tocar-ho tot, tic-tic-tic, que si ara moc això, ara que moc l'altre... Què pot fer la tripulació en aquest cas? Doncs
resar.
Cridar l'atenció als monitors. Resar és una opció.
Sí.
Cridar l'atenció als monitors és una altra opció, no? De dir, escolta'm, controleu la vostra classe. Però hi ha la tercera via.
¿Qué hacemos las tripulaciones cuando no podemos más? Pues bueno, la parte más fácil para nosotros es acudir a cockpit, a los pilotos, y decirles, pues, ¿me puedes mover un poquito el avión y poner cinturones?
Oh.
Ellos sutilmente, hombre, no entra en pérdida el avión, ¿vale? Pero... mueven un poquito el avión, ponen cinturones y ya los tienes a todos atrapados.
Extraordinario.
No es lo normal, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando ya tienes el moño revirado y los ojos vueltos y ves a los pasajeros que quieren morirse porque quieren trabajar, pues...